El govern d'Espanya aprovarà la reforma legal perquè els docents condemnats per assetjament no puguin exercir la professió. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
En una visita a Palma, la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat que s'ampliarà la llei de protecció a la infància per evitar casos com el del mestre Miquel Roldán, condemnat per aquest motiu l'any 2021, però no inhabilitat, i aquesta setmana s'ha incorporat al Col·legi Públic de Sant Pisà a Palma. Avui, 6 de cada 10 alumnes no han acudit a les aules en senyal de protesta.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
Així ho ha avançat la ministra d'Infància després d'una reunió amb la presidenta del govern i els presidents dels consells insulars encara han reclamat la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedents de les Illes Canàries. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Rego reconeix que no té sentit que les Balears continuïn rebent menors migrants d'altres comunitats. Això després que la presidenta Marga Proens li hagi traslladat que les Balears acullen 700 menors migrants en un context marcat per la pressió migratòria dels darrers anys.
Esperam que atengui les nostres peticions, que se reconsideri. Jo crec que, i així ho ha reconegut, que se'n va amb una fotografia molt més exacta de la realitat de les Illes Balears, que a més no se pot evadir tampoc de la realitat d'un territori pluriinsular.
La ministra assegura tenir en compte la sobreocupació del servei d'acollida, tot i que diu que no hi haurà una contingència a la carta.
I els agents de la propietat immobiliària preveuen que el preu per comprar un habitatge a les Illes pugi enguany un 10%.
Al mateix temps, però, auguren una frenada del preu del lloguer, tot i que asseguren que es retura la demanda de luxe, es manté la demanda per part d'estrangers.
Tres persones han estat detingudes a Maó per intentar matar un jove.
Dos d'ells, pare i fill, estan acusats d'homicidi en grau de tentativa per atacar la víctima la matinada de dimecres a un local d'oci i disparar-li fins a 5 trets amb una pistola de perdigons a la cara i una tercera persona per lesions. Una vegada detinguts, els agents varen comprovar que el fill tenia un ordre d'allunyament del pare que havia incomplit.
I avui, 23 d'abril, se celebra Sant Jordi a 2 hores per acabar la jornada, que ha tret al carrer desenes de paradetes de llibres i prop de 200 escriptors que han signat exemplars. Els llibreters parlen d'unes vendes semblants a les de l'any passat. Al centre de Palma hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Quin és l'ambient en aquests moments?
Doncs just aquí a la plaça Major el clima és de molta i molta gent. Podem veure famílies amb infants i amb una temperatura molt agradable que propicia que s'acostin a les nombroses paradetes d'aquí de Palma.
La veritat que és un dia molt especial. Jo feia, crec que és la primera vegada que venc a Mallorca perquè vaig estudiar a Barcelona i sempre ho vivia a Barcelona i m'ha encantat l'ambient que hi ha a Palma.
Bueno, he comprat un per regalar el meu al lot, que és professor d'educació física, d'entrenament de la força, i per jo un altre de la història de Mallorca, per informar-me una mica només.
Aquí a la plaça Major, com dèiem, seguiran les paradetes fins les 9 del capvespre.
Gràcies, Lluís. Tornarem a connectar amb tu també amb Ciutadella, que viu la Fira del Llibre com a O i també les Pitiuses. Vos explicarem minuts abans d'arribar a les 8, abans però arribarà la crònica esportiva. Les mallorquines Cata Coll i Patri Guijarro s'han proclamat Xisco Ribas campiones de Lliga.
Bon vespre. Les jugadores del Barça han certificat el títol de la competició quan encara falten 4 jornades per acabar. La victòria d'ahir per 1-4 contra l'Espanyol fa que matemàticament les blaugranes sumin l'11 títol de Lliga del club. La portera Cata té ja el seu palmarès 6 lligues amb el Barça, mentre que l'amic campista Patri en té 7. A la primera divisió, el Mallorca acabarà la jornada 2 punts per damunt del descens. Precisament, l'Alavés, pròxim rival del conjunt mallorquí, és l'equip que marca la zona vermella en 33 punts. I en bàsquet, jornada negra per als equips balears de la primera FEB. L'Estià Menorca va caure a Oviedo i encara no té fermat el playoff, i derrotes del Figui Mallorca i del Palmer Bàsquet en la lluita per la permanència.
Sentien que el nostre company ens explicava que és un Sant Jordi que està marcat per bon temps. Això ajuda que sigui molt concorregut al centre al Manco de Palma, tot i que algunes estones ha bufat un poc el vent. Ampliant la previsió del temps, en Tomàs Salom, bon vespre.
Bon vespre, com estàu? Efectivament, un dia de Sant Jordi en general tranquil. És cert que avui matí hem vist alguns intervals de núvols baixos, fins i tot qualque plogint, qualque brusqueta molt localitzada, però ara mateix tenim el cel destapat. I això sembla que tindrà certa continuïtat, però amb matisos. Aquests pròxims dies no esperen precipitacions, però és cert que demà veurem major presència de núvols a Eivissa i Formentera, estona de cel més bé carregat, núvols de base alta, no es descarta qualque precipitació feble en cas de produir-se, i a Mallorca i a Menorca sí que tindríem alguns intervals de núvols alts. Quant a la temperatura, les màximes demà quedaran entre els 20 i els 25, en fora dels 29, gairebé 30 graus que vàrem assolir ahir, amb aquest vent de component est en qualque cop moderat, sobretot a les Pitiuses, i aquí precisament també la mà una mica més alterada en qualque redol de forta maror.
Gràcies, Tomàs. Margalida Cifra és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El govern estatal aprovarà la reforma legal perquè els docents condemnats per assetjament no puguin exercir els centres educatius. Així ho ha avançat la ministra d'Infància, Cira Rego, a Palma, on ha explicat que la modificació s'aprovarà aviat en les pròximes setmanes en el Consell de Ministres davant el cas del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor l'any 2021, però que no està inhabilitat. Per aquest motiu, aquesta setmana el mestre s'ha pogut incorporar al Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma, on avui 6 de cada 10 alumnes no hi han anat en senyal de protestes, un 20% més que ahir.
Una modificació que, segons ha explicat la ministra, preveu ampliar la Llei de Protecció de la Infància per incloure dins l'article 57 les condemnes per assetjament com a causa d'inhabilitació per treballar amb menors.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
El cas del docent mallorquí s'ha abordat a la reunió entre la ministra Rego i la cap de l'executiu balear, Marga Proens. La presidenta ha reclamat màxima celeritat perquè, sense aquesta reforma, l'administració autonòmica no pot apartar aquests professionals si no existeix una inhabilitació judicial expressa.
Aquesta realitat, aquest fet, deixa fermat de mans i peus en el govern en la seva voluntat de garantir sempre i per damunt de tot la protecció i seguretat dels menors i la tranquil·litat de les famílies.
La vaga al CEIP Sant Pisà, per tant, es manté. El mestre és de dilluns, tutor de quart de primària, cobreix una baixa que s'allargarà fins dimarts que ve. Algunes famílies han assegurat que tampoc no duen els infants a l'escola per por i asseguren que mantindran aquesta vaga fins que la situació no es resolgui.
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del centre han demanat a l'inspector d'Educació que doni suport psicològic tant als infants com als progenitors. És Miquel Palou, un dels representants de l'AMIPA.
Por un lado, huelga para como medida de presión y por otro, gente que no viene por miedo. Gente que no viene por miedo porque el primer día de no vamos a venir como medida de presión era hoy. Pero es que ayer faltó el 40% del colegio, de un colegio de 500 personas. Entonces son muchos niños que no vinieron simplemente por miedo, sin que nadie les dijera lo más mínimo, o sea, por decisión propia.
L'inspector ha insistit a les famílies que el docent compleix tots els requisits per fer feina i no es poden prendre mesures extraordinàries contra ell. Davant aquest escenari, el president de la FAP a Mallorca, Miquel Ángel Guerrero, demana a la Conselleria d'Educació que garanteixi el dret dels infants i passi a Roldán a fer altres funcions que no li permetin estar en contacte amb els alumnes.
Llegam a creure que no se puguin fer més coses. La Conselleria té molts mecanismes per actuar, la cosa que els ha de voler posar en marxa. I no serem nosaltres els que li diguem què és el que ha de fer. Perquè tenen molt de professionals, tenen molta experiència, tenen serveis jurídics, tenen serveis administratius, tenen personal docent com per poder actuar.
Aquesta situació ha alterat el funcionament del centre i avui no s'ha pogut avançar amb el temari tampoc amb les activitats relacionades amb el dia de Sant Jordi que s'havien programat per avui i que s'han cancel·lat.
I la reunió entre la ministra d'Infància, Cira Rego, i la presidenta del govern ens deixa altres titulars. proens, juntament amb els presidents dels quatre consells insulars, han reclamat al govern espanyol la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedent de les Illes Canàries i que, a més, s'acceleri les repatriacions dels infants que tenen contacte amb les seves famílies. Les dues parts han coincidit que ha estat una reunió cordial i han manifestat la voluntat de continuar col·laborant. La ministra, però, ha volgut deixar clar que el govern espanyol ja té en compte la sobreocupació del servei d'acollida de les Illes, Marta Puyalto.
La presidenta ha traslladat a la ministra la situació límit que viu actualment el sistema de protecció de menors a les Balears en un context marcat per la pressió migratòria dels darrers anys. Però ens ha recordat que les Illes acullen 700 menors migrants. La presidenta ha valorat positivament el to de la trobada i espera que s'obri un espai de col·laboració que doni els seus fruits.
Reconec que li hem traslladat que esperam que atengui les nostres peticions, que se reconsideri. Jo crec que, i així ho ha reconegut, que se'n va amb una fotografia molt més exacta de la realitat de les Illes Balears, que, a més, no se pot evadir tampoc de la realitat d'un territori plurinsular.
La ministra Rego ja ha dit que no hi haurà contingència a la carta i ha reivindicat que el decret del repartiment de menors ja contempla les particularitats de cada territori. Ha defensat la necessitat de comptar amb indicadors objectius que determinin els repartiments en igualtat de condicions. La titular d'Infància ha reconegut la situació de les Illes i per això, diu, només s'han enviat 4 infants de les Canàries.
Lógicamente, una comunidad autónoma como Baleares, que está recibiendo de manera propia llegadas de niños y niñas no acompañados, no tiene sentido que... Por otro lado, se manden más niños y niñas. Haya una política de acogida que tensione más los sistemas de acogida aquí en Baleares.
Pel que fa a l'acceleració de les repatriacions, Rego ha assenyalat que l'executiu espanyol s'ajusta al dret internacional que prioritza la defensa de l'interès del menor i ha atribuït aquesta petició a suposats acords, diu, amb l'extrema dreta.
El govern i els consells també han demanat la retirada del darrer decret estatal que amplia la capacitat ordinària d'acollida a les Balears, passant de 406 a 434 places, un fet que elevaria el llindar previ a la declaració de contingència migratòria.
També han demanat més recursos per atendre els menors que s'acullen actualment. La presidenta ha assenyalat que els 7,8 milions d'euros transferits per l'Estat només suposen un 10% de la despesa total. A la mateixa línia, els consells insulars han demanat al Ministeri poder recórrer als romanents per poder fer front a despeses extraordinàries derivades de l'atenció a aquests infants.
Enguany han arribat a les costes de les Balears més de 1.500 persones migrants de 8 d'origen magrebí. Han estat rescatades avui a 8 milles del sud de Formentera. I en aquesta hora, Marga Proens presenta oficialment la seva candidatura per seguir al capdavant del PP Balear.
Proens afronta aquest acte amb l'aval de quasi 4.700 afiliats, un 30% més de suport dels que va tenir l'any 2021, quan per primera vegada va presentar-se per ser la líder dels populars de les Illes Balears, en substitució, recordem, de Biel Company. El Congrés Regional serà el proper 23 de maig i es dibuixaran les línies mestres de partit per afrontar les eleccions autonòmiques de l'any que ve i mantenir-se 4 anys més al Consolat.
Informatiu Vestre. TV3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. TV3 Ràdio.
A punt d'arribar a les 7:15, José Antonio Puebla està nomenat nou cap superior de la Policia Nacional a les Balears.
El comissari succeeix en el càrrec a José Luis Santa Fe, que va ser designat el març nou director junt operatiu de la Policia Nacional, el màxim càrrec d'un informant en el cos. Això arran del cessament de José Ángel González, acusat d'agressió sexual per una companya del cos. Puebla era des de l'estiu passat secretari general de la Divisió de Personal del Ministeri de l'Interior.
I la Policia Nacional ha detingut a Ciutadella tres persones acusades d'homicidi en grau de tentativa, atemptar contra agent de l'autoritat i rompre un ordre d'allunyament.
Els fets varen ocórrer la matinada de diumenge en un local d'oci de Ciutadella. Una discussió entre dos joves coneguts va provocar que un d'ells li disparés fins a 5 trets amb una pistola de perdigons a la cara de l'altre. Després, el pare de l'agressor i un tercer home es varen afegir a la baralla i varen continuar pegant el jove tant amb un objecte contundent com amb cops de peu i també de puny. Quan la policia els va detenir, els agents varen comprovar que l'agressor tenia un ordre d'allunyament respecte al seu pare, per la qual cosa també va ser arrestat per incomplir-la. A més, va insultar i agredir els policies i va provocar danys al cotxe policial. Els tres detinguts, el jove, el pare i l'altre home, han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat. Escoltam a Plácido Martínez, cap de la comissaria de la Policia Nacional de Ciutadella.
Todos tienen antecedentes, los agresores también el agredido. El agresor había puesto 13 horas antes, había puesto una denuncia de hechos referidos al día 18, que se reunieron un grupo de amigos y le sustrajeron o echó en falta una medicación de metadona y tranquimacil. Padre e hijo tenían una orden de alejamiento y curiosamente pues se juntaron. Y bueno, al final han quedado en libertad con cargos.
I a Palma, 9 persones han estat detingudes per una baralla multitudinària en tres ferits ocorreguda la matinada de dimecres al carrer Aragó. Els fets varen originar-se després que un grup acusàs a un altre d'haver robat un telèfon mòbil.
Els presumptes afectats varen exigir revisar les maletes que duen per intentar trobar el dispositiu. Davant la negativa, un dels implicats va rompre una botella per amenaçar l'altre grup, fet que va desencadenar una baralla campal. Diverses patrulles es varen desplaçar fins al lloc després de rebre l'avís d'un home sagnant al carrer. En arribar-hi, els agents varen localitzar dos ferits més que varen ser traslladats a centres mèdics amb lesions i contusions. A partir de les declaracions dels implicats, la policia va detenir 9 persones, 7 homes i 2 dones. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I continuen a estar crític la dona de 45 anys a la unitat de cures intensives de Can Misses que va resultar ferida en l'explosió dimarts a Can Cantó, a Eivissa. Tot això quan continua oberta la investigació per esbrinar-ne les causes. En les darreres hores ha sorgit una altra hipòtesi, segons indica la Policia Nacional, que parla de mala combustió per les obres de canvi de gas a electricitat. Carmen Cires.
Els bombers de l'illa insisteixen en el fet que va ser en encendre un encalentidor quan es va produir l'explosió en entrar en contacte amb una bombolla de gas. La deflagració va deixar 4 persones ferides, continua en estat crític la dona de 45 anys, ingressada a l'UCI de l'Hospital Can Misses. Els dos joves de 23 i 21 anys romanen ingressats a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València amb pronòstic reservat i el quart ferit, el jove de 21 anys, evoluciona favorablement i la previsió és que avui passi de l'UCI de la Clínica del Roser a planta perquè l'atengui la unitat de neurocirurgia. L'immoble té 22 habitatges, 5 han quedat greument afectats i les famílies ja no podran tornar a casa seva fins almenys 2 mesos, segons ha informat l'Ajuntament de Vila. Aquesta nit ja han dormit la resta de veïns a l'edifici, tot i que ho han fet en condicions precàries, sense gas i aigua calenta. L'Ajuntament d'Eivissa els està donant servei per menjar i de dutxa.
I canvis importants en l'atenció als menors víctimes de violència sexual a Menorca. Es comença a implantar un nou enfocament en l'objectiu de millorar l'atenció i la protecció d'aquests infants.
Es tracta del model Barnhouse, que posa el menor al centre del sistema i fomenta la coordinació entre els professionals que l'atenen per evitar així la revictimització. Es crea un espai segur i adaptat d'habitant que hagi de reviure una vegada i una altra el que li ha passat. Carmen Reinés és la consellera de Benestar Social i Família del Consell de Menorca.
Cuando un niño sufre este tipo de violencia, tiene que pasar por distintos servicios y contar una y otra vez la misma historia. Y eso tiene un impacto muy duro. Y con el modelo Barnhouse cambiamos esa lógica. No eres atendido por todos los profesionales, pero sin tener que revivir su historia continuamente.
Ahir va tenir lloc la primera reunió del grup Barnahus a Menorca. Durant la trobada es va començar a treballar en la definició dels circuits d'actuació, els protocols i els mecanismes de coordinació entre els diferents, les diferents institucions i serveis implicats.
Els agents de la propietat immobiliària preveuen que el preu per comprar un habitatge a les Illes pugi enguany un 10%. Al mateix temps, però, auguren una frenada del preu del lloguer, tot i que asseguren que també es retura la demanda de luxe, es manté la demanda per part d'estrangers.
Els agents de la propietat immobiliària preveuen una frenada en el preu dels arrendaments, però el preu de venda per ara no té sostre i continuarà la tendència dels darrers anys. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat d'Immobiliaris, José Miguel Artieda, assenyala que el preu per metre quadrat se situa en els 3.700 euros, un 6% més que l'any passat.
Poca oferta, molta demanda, demanda també per part d'estrangers i això fa que hi hagi una pujada que difícilment s'esperi una estabilització a una baixada, com ha passat els darrers anys, que està pujant un 10% anual. Una altra cosa és el tema de lloguers, que ja veiem certa, diguem, certa normalització, certa frenada i bueno, els preus són els que són molt alts.
Unes previsions fetes durant el segon fòrum immobiliari Himnosapiens, en el qual també s'ha parlat del pla d'habitatge aprovat pel govern estatal. Segons el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, el principal escull és, sens dubte, la manca de sòl disponible.
Solo la administración no puede hacer frente a toda la problemática. Es imprescindible contar con esa colaboración público-privada. Sí, más lejos, por ejemplo, para la construcción de esa nueva figura de la vivienda de precio limitado, es imprescindible para poder extraer y sacar, hacer aflorar esos pisos que permanecen vacíos en nuestras ciudades y ponerlos a disposición de los residentes. Es imprescindible también esa colaboración para poner en marcha los proyectos residenciales estratégicos.
Hi ha manca de sòl, però se cerquen diferents fórmules per aconseguir habitatges. Des d'avui, 12 famílies de Calvià viuran en règim de lloguer a unes cases que ha comprat l'Ibavi. Eren de l'Ajuntament i estaven tancades des de feia anys.
Na Sandra ha rebut avui les claus de la seva nova llar. Ben aviat s'instal·larà amb els seus 4 fills.
Yo vivo en Magaluf desde hace ya 6 años, una casa cedida por mis padres. Y bueno, llevaba mucho tiempo esperando que el Ibavi me diera un piso así. Y superfeliz.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, n'ha lliurat les claus a tots els beneficiaris que pagaran una renda mitjana de 580 euros en funció dels seus ingressos.
Estamos desarrollando todo un conjunto de actividades y todo un conjunto de iniciativas y programas para conseguir momentos como los de hoy. Para conseguir que residentes en Calvià tengan vivienda en Calvià.
Els pisos tenen una superfície mitjana de 70 metres quadrats i dos d'ells estan adaptats per a persones amb discapacitat. S'han adjudicat a famílies amb infants i 5 anys de residència a Calvià. 8 s'ubiquen a Peguera, 2 a Santa Ponça, 1 a Son Ferrer i un altre a Calvià. Molts ens expliquen la seva vivència.
Pues yo estoy viviendo en El Toro y estoy muy contenta porque tengo una niña incapacitada y necesitaba esta casa, vamos, como el comer, la verdad, que necesitaba mucho la casa.
Estamos en Palmanova y ahora mismo estábamos compartiendo con mis padres y bueno, ahora que nos ha tocado pues nos movemos a Peguera.
La compra dels immobles a l'Ibavi es va signar el febrer passat per un import de 1,9 milions d'euros. Eren propietat del consistori, però feia anys que estaven tancats.
El 25 d'abril arriba la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran. Dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Ministeri de Sanitat ha fet una nova proposta per intentar desbloquejar el conflicte laboral amb els metges. Reduir progressivament la jornada a un màxim de fins a 42 hores setmanals en 3 anys i 40 hores en 5 anys. La proposta ja s'ha traslladat al comitè de vaga, però els sindicats la consideren insuficient i mantenen les aturades previstes per la setmana que ve.
L'anunci coincideix en la voluntat del Ministeri d'obrir en les pròximes setmanes la negociació de les condicions laborals dels metges residents a l'objectiu d'ordenar millor la jornada, avançar cap a l'eliminació de les guàrdies de 24 hores i adaptar-se als estàndards europeus de descans. Tot i això, el malestar del col·lectiu es manté i les comunitats autònomes, entre elles les Balears, han vist anul·lada la reunió prevista amb la ministra. En considerar el Ministeri que no hi havia voluntat negociadora per part dels sindicats. Dins aquest escenari, els professionals mèdics han tornat a demanar la dimissió de la ministra. Miguel Lázaro és president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears.
En primaria, el médico tiene que operar a las 4 o 5 de la mañana porque tiene guardias de 24 horas, es que está en riesgo la seguridad del paciente y eso es lo que nos estamos jugando.
La consellera de Salut, Manuela García, ha criticat la manca de capacitat de la ministra per desencallar un conflicte laboral que ja ha obligat a suspendre 50.000 consultes i intervencions quirúrgiques a les Illes.
No se puede llegar a hacer un acuerdo unilateral como hizo o dejar de negociar con los profesionales durante un largo periodo de tiempo. Es imposible. Tiene que sentarse y continuamente estar negociando, que es lo que le toca.
Davant dels comentaris desfavorables, la ministra Mònica García ha insistit en la seva voluntat de diàleg per arribar a un acord. Són declaracions en la Comissió de Sanitat del Senat.
Nuestro compromiso con el diálogo sigue intacto, el objetivo de seguir manteniendo esas mejoras es intacto, son reales para la profesión médica. Es la primera vez en 23 años que se cambia el marco jurídico para mejorar las condiciones laborales.
I la Conselleria de Salut ha implantat el programa de cribratge poblacional de càncer de cèrvix a tots els centres de salut d'Eivissa i Formentera després del pilotatge realitzat durant el darrer any al centre de salut de Sant Jordi.
El programa s'adreça a més de 49.600 dones d'entre 25 i 65 anys a les Pitiüses i s'implantarà de manera progressiva per franges d'edat, començant per les de més edat. De moment, ja s'ha contactat amb 1.787 dones en la fase inicial. El cribatge diferencia dos grups, les dones de 25 a 29 anys, que es fan una citologia cada 3 anys, i les de 30 a 65 anys que poden accedir a una prova de detecció del virus del papiloma humà mitjançant un autotoma vaginal cada 5 anys. Manuela García és la consellera de Salut.
Que las lesiones podrán tratarse, podrán curar y no tienen por qué evolucionar hacia un cáncer de cérvix. Por lo tanto, creemos que es un screening muy importante. Y en el momento actual en que hemos empezado ya hay 1.800 mujeres a las que se ha extendido el programa.
A les Balears es diagnostiquen uns 60 casos anuals de càncer de cèrvix i es registren aproximadament 24 defuncions. El programa forma part d'una estratègia autonòmica que preveu arribar a més de 370.000 dones abans de l'any 2030 i es complementa també en la vacunació contra el virus, inclosa el calendari vacunal.
I la DGT posa en marxa un nou telèfon, el 018, d'atenció a les víctimes d'accident de trànsit. Aquest telèfon gratuït que ha presentat avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, dona resposta a una demanda històrica de les associacions de víctimes. Té cobertura nacional i vol ajudar a tots els afectats per un sinistre viari.
El 018, centralitzat per la DGT, estarà disponible de dilluns a diumenge, d'avui del matí a 9 del vespre, d'assistència gratuïta i donarà assessorament legal i suport especialitzat a les víctimes d'un accident. L'atenció serà professional i confidencial. Pel ministre Marlaska és una ajuda essencial.
Es un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional tan importante en los primeros momentos siempre más dramáticos. La atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos que también se aludía o el desconocimiento que también se aludía de los procedimientos disponibles.
El Ministeri n'ha adjudicat a la companyia Vodafone la gestió directa. Seran els professionals que estaran a l'altra banda del telèfon per informar els afectats sobre els recursos disponibles en àmbits com el psicològic, jurídic, social, sanitari o policial.
L'equip estarà format per 9 persones, 6 graduats en treball social, una psicòloga, un advocat i un perfil addicional encarregat de les labors de coordinació. I els cotxes ja poden circular pel desviament del quilòmetre 5 de la carretera general, el tram entre Maó i Alaior. Havia d'entrar en funcionament dilluns, però per qüestions d'adequació de la via s'ha retardat la seva obertura fins avui.
S'utilitzarà almenys durant 2 mesos mentre s'elimina un canvi de ressant perillós en aquell tram per poder fer les feines. El Consell de Menorca ha asfaltat el camí de terra paral·lel per raons de seguretat, però la velocitat al desviament s'ha reduït a 30 km per hora. Quan s'hagi acabat l'actuació, es restituirà el terreny al seu estat original.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern d'Espanya aprovarà la reforma de la llei perquè els 200 condemnats per assetjament no puguin exercir la professió.
En una visita a Palma, la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat que s'ampliarà la llei de protecció de la infància per evitar casos com el del mestre Miquel Roldán, condemnat per aquest motiu el 2021, però no inhabilitat. I que aquesta setmana, per cert, s'ha incorporat al Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma. Avui, 6 de cada 10 alumnes no han acudit a les aules en senyal de protesta.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
Així ho ha avançat la ministra d'Infància després d'una reunió amb la presidenta del govern, Marga Proens.
Reunió en la que també han estat presents els presidents dels Consells Insulars, en què han reclamat la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedents de les Canàries.
Rego reconeix que no té sentit que les Balears continuïn rebent migrants d'altres comunitats. Això després que la presidenta Marga Proens li hagi traslladat que les Balears acullen 700 menors migrants en un context marcat per la pressió migratòria dels darrers anys.
Esperam que atengui les nostres peticions, que se reconsideri. Jo crec que, i així ho ha reconegut, que se'n va amb una fotografia molt més exacta de la realitat de les Illes Balears, que a més no se pot evadir tampoc de la realitat d'un territori pluriinsular.
Els agents de la propietat immobiliària preveuen que el preu per comprar un habitatge a les Illes pugi enguany un 10%.
Al mateix temps, però, auguren una frenada del preu del lloguer, tot i que asseguren que també retura la demanda de luxe, es manté la demanda per part d'estrangers.
José Antonio Puebla ha estat nomenat nou cap superior de la Policia Nacional a les Balears.
El comissari succeeix en el càrrec a José Luis Santafé, que va ser designat el març nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional arran del cessament de José Ángel González, acusat d'agressió sexual per part d'una companya del cos.
Tres persones han estat detingudes a Maó per intentar matar un jove.
Dos d'ells, pare i fill, estan acusats d'homicidi en grau de tentativa per atacar la víctima la matinada de dimecres a un local d'oci i disparar-li fins a 5 trets a la cara.
Una vegada detinguts, els agents van comprovar que el fill tenia un ordre d'allunyament del pare que havia incomplit. I a 1 hora i mitja, perquè el llibreter es pleguin les paradetes, aquesta edició de Sant Jordi 2026 tanca amb les mateixes vendes que l'any passat.
La jornada, que ha estat novament acompanyada pel bon temps, ha estat més concorreguda a l'hora baixa que al matí. Són alguns llibreters al centre de Palma.
Per nosaltres, que ja l'hem acabat, ja no me'n queden més, un funeral inconveniente de Eduardo Mendoza.
Fa sol, fa un poc d'oratge, vull dir, un aire refrescant, estem beníssim avui de temperatura.
Entre els llibres més venuts, Prometeu de Mil Maneres, de Carles Rabassa, com dèiem, és un dels títols que avui s'ha comprat més. Les Pitius a Ciutadella i Mó han celebrat també el Dia del Llibre. Mó enguany ho fan canvi d'ubicació. Les paradetes s'han ubicat a la plaça de l'Esplanada. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començant parlant de les mallorquines Catacoll i Patrick Guijarro, que s'han proclamat campiones de la Lliga.
Les jugadores del Barça han certificat el títol de la competició quan encara falten 4 jornades per acabar. La victòria d'ahir per 1-4 contra l'Espanyol fa que, matemàticament, les blaugranes sumin l'11 títol de Lliga del club i el 7 consecutiu. La portera Cata té ja al seu palmarès 6 lligues amb el Barça, mentre que l'amic campista Patri en té 7. L'escoltam.
Sabemos que mucha gente confía en nosotras, pero siempre decimos que dentro del vestuario, a pesar de mucho ruido, nosotras la verdad que nos centramos mucho en lo de dentro y yo creo que podemos estar muy contentas de la temporada que estamos haciendo y ojalá podamos estar aún más felices al final de temporada.
Això sí, el Barça no pot relaxar-se perquè dissabte afronten a Munic el partit d'anada de les semifinals de Champions contra el Bayern.
Creo que podemos estar orgullosas de lo que estamos haciendo por los dos títulos que tenemos y porque seguimos vivas en una final de la Copa de la Reina y una semi de Champions. Y, por supuesto, estos dos partidos contra el Bayern van a ser duros, difíciles, pero vamos a con todo al 100% y intentar estar en una nueva final.
I un altre punt, perquè la segona federació femenina, la jugadora del Balears, Fàtima Traversaro, ha renovat amb el club blanquiblau per un any més. A la primera divisió, el Mallorca acabarà la jornada 2 punts per damunt del descens. Això després de la victòria vespre de l'Elx per 3-2 contra l'Atleti de Madrid, un triomf que treu els il·licitants de la zona vermella i els situa en 35 punts, justament els mateixos que el Mallorca. Precisament l'equip que marca el descens en 33 punts és l'Alavés, el pròxim rival del conjunt mallorquí. Dissabte a migdia es viurà a Vitòria un partit clau en vista a la permanència. Escoltam el porter de l'Alavés, Antonio Sivera.
Que quedan 7 partidos, cada uno de ellos es una final, creo que así lo estamos trasladando, dando nuestro 100%. Ahora solo falta que el fútbol nos ayude o nos empuje un pelín y yo creo que sacaremos buenos resultados y más, sabiendo que tenemos 2 partidos en casa y lo fuerte que somos con nuestra gente.
I ahir també es varen jugar aquests altres partits. Real Societat 0, Getafe 1, Barça 1, Celta de Vigo 0. Un partit en què Lamine Yamal va patir una lesió que el deixarà fora pel que resta de temporada, però estarà disponible pel Mundial amb Espanya. I avui es tancarà la jornada intersetmanal en 3 partits més. El Llevant Sevilla, que duen jot des de les 7, de moment empat a 0. A les 8, Rayo Vallecano contra Espanyol. I a les 9 i mitja, Oviedo, Villarreal. I un apunt més en clau mallorquinista, perquè avui IB3 està d'estrena perquè ha estrenat el videopodcast de Pinyol Vermell. Els periodistes i companys d'aquesta casa, José Sánchez i Miquel Verger, analitzaran cada dijous l'actualitat del Real Mallorca. A la primera federació, el tècnic de l'UD Eivissa, Miguel Álvarez, no ha deixat clar si va presentar o no la seva dimissió el passat diumenge.
Lo que haya dicho con el club o no con el club, creo que es cosa del club y de los jugadores y mío, como tú entenderás, ¿no? Simplemente yo se lo he explicado, que estaba muy jodido, que es como no puede ser de otra manera, viendo el partido que hemos hecho, viendo jugando en casa, donde, hostia, nosotros estábamos siendo muy fuertes, te vas fastidiado por los jugadores, porque sé que han hecho todo lo posible.
L'UD jugarà a domicili contra el Villarreal B aquest dissabte quan passi un quart de les 4. El conjunt groguet és el segon millor equip de la segona volta i precisament l'anterior club de Miguel Álvarez.
Un partido especial, claro, pero sobre todo especial porque estoy aquí en el Ibiza y nos jugamos muchísimo este partido. Ahora cada partido para nosotros son muchísimo. Y después, pues a nivel emocional, sí, pero cuando empiece el partido, el Ibiza es mi equipo.
En tenis, Jaume Munà jugarà la segona ronda del Masters 1000 de Madrid. El santanyiner ha guanyat Alexander Shevchenko, número 82 del rànquing ATP, per 6-4 i 6-1. Munà s'enfrontarà demà a Casper Ruud, número 15 del món, per cercar bitllet pels 700 de final del torneig. I en pàdel, Gemma Trià ja ha debutat amb victòria el primer pàdel de Brussel·les. La menorquina, la seva companya del Fibrea, s'ha imposat per 6-1 i 6-2 a la parella formada per Barrera i Velasco. Triay s'enfrontarà, per tant, demà als quarts de final a Alejandra Salazar i a Alejandra Alonso. En bàsquet, a la primera FEB, la jornada intersetmanal d'ahir no va deixar cap victòria pels representants balears. D'una banda, l'Estia Menorca va caure contra el líder, el Leimà Corunyà, per 81-72 i ocupa ara la vuitena posició. Resten només 3 jornades pel final de la Lliga regular i el conjunt menorquí, amb 15 victòries, continua en posicions de play-off. Escoltam el seu entrenador, Javi Zamora.
Con mucha ilusión, este año podríamos hacer el primer playoff de ascenso a ACB de la historia del club y estamos soñando con él y estamos con muchas ganas, con muchísima ilusión y trabajando cada día con la responsabilidad también de intentar cumplir un sueño que hace que no se vive en la isla pues más de 15 años, ¿no?
El Palmer Bàsquet també va perdre i ho va fer a la pista de l'Oviedo per 89-74. D'aquesta manera, el conjunt turquesa continua coé a la classificació i aquí tampoc li van bé les coses. És el Fibui Mallorca, que va caure a Somos contra el Guipúscoa per 63-73. Els de Pablo García van sumar l'onzena derrota consecutiva.
Yo ni me fijo en los resultados de otros, son cosas que no podemos controlar. Nuestro objetivo es sacar un partido de las siguientes 3 jornadas. Es el objetivo real. Y no podemos estar a expensas de mirar resultados de otro equipo. Nosotros tenemos que acabar la temporada ganando uno de esos 3 partidos. Se nos han escapado 3 de una manera un poco cruel.
I acabam amb motociclisme. Aquest cap de setmana torna el Mundial de Motociclisme amb el Gran Premi d'Espanya. El circuit Ángel Nieto, el mallorquí Izan Guevara, que ha signat un gran inici de temporada en 2 podis en 3 curses, opta el lideratge de Moto2. El pilot de Blue Crew Pramac Yamaha és segon a la general a només 3 punts i mig de Manu González, un registre que permet multiplicar les il·lusions.
Y este año, pues claramente el objetivo es el Mundial. Sí que es verdad que es un objetivo grande, pronto. Yo ahora mismo voy poniendo objetivos carrera tras carrera, pero hay que estar ahí y en un futuro poder llegar a conseguir ese objetivo.
I amb Izan Guevara i motociclisme acabam la informació esportiva d'avui.
Gràcies, Xisco. Són les 7:41 minuts. Petita pausa i tot d'una continuem.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com. Vuelve la Fira del Llongat Espillery. El 26 de abril desde las 9 de la mañana. Décima edición con gastronomía, artesanía y actividades. Cercavila, charanga, show cookings y tardeo. Y muchos llongats hechos por nuestros panaderos. También veganos y sin gluten. La EMT refuerza la línea 31 de bus. ¡Te esperamos! Ajuntament de Palma. El Consell de Mallorca i Limes destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. Imes. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Les Balears mantenen el rebuig al lloguer d'embarcació en desbarjo, l'anomenat Airbnb Nàutic. De fet, el govern ja ha preparat al·legacions a la norma que l'Estat ara modifica amb aquest objectiu.
L'executiu espanyol ara obri la porta que siguin les comunitats les que trin si apliquen la norma, però la Conselleria de la Mà insisteix que les Balears ja tenen la competència exclusiva. Així ho defensen govern i sector nàutic, que s'han reunit avui migdia en la quarta mesa nàutica de les Illes, coincidint en l'inici de la temporada alta d'aquest tipus d'activitat. El conseller és Joan Manuel Lafuente.
La Conselleria ha presentado alegaciones a este borrador de decreto que está haciendo la Dirección General de Marina Mercante, con la cual mantenemos correctas relaciones, pero sí que defendemos nuestras competencias y consideramos que quien debe, en todo caso, decidir sobre esa posibilidad son las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en esta materia.
La norma estatal va entrar en vigor l'estiu passat, però just abans el govern va aprovar un decret propi perquè no es pogués aplicar a les Balears. El director general de Ports i Transport Marítim és Antoni Mercant.
I el que fa l'Estat ara, que diu que bueno, ho consideraran el pròxim decret, si la comunitat autònoma considera que és una zona tensionada, ho acceptarem. O sigui, això són excuses de mal pagador. Això des del minut 0, quan s'han començat a fer aquests canvis normatius, a nosaltres no ens van deixar participar a Madrid en aquestes decisions.
A la trobada també s'han tractat temes com els resultats de l'activitat sancionadora. En tot, l'any passat es varen obrir 168 expedients. En aquesta matèria, la majoria ja resolts.
I l'Escola d'Hoteleria de les Illes compleix 30 anys i ho celebra avui amb una gala de reconeixement a tots els que han passat pel centre i en la firma avui matí d'un conveni de col·laboració amb Le Roche, una de les millors escoles del món de direcció hotelera i turisme que es troba a Marbella. L'objectiu d'aquest acord és millorar la formació dels alumnes i fomentar el talent qualificat en la indústria turística.
A partir d'aquí, com ha afirmat el conseller de Turisme Jaume Bausà, en representació del govern es definiran les línies d'actuació concretes en aquest sentit.
Aquest protocol de col·laboració el que marca és això, un full de ruta clar, un full de ruta cap a l'excel·lència, un full de ruta cap a millorar la formació. Un territori com el nostre, que la principal indústria és la turística, no podríem fer altra cosa més que juntar sinergies uns amb els altres.
El director del campus de Le Roche, José Manuel Soler, ha assegurat que aquest conveni és essencial per la necessitat de talent qualificat a la indústria turística i ha destacat que el seu lideratge respon, sobretot, a la formació dels alumnes de caràcter professional, però també personal.
Somos muy conscientes de que los alumnos que están con nosotros tienen 18 años, están realmente desarrollándose como personas y al final una formación con valores, sobre todo para que ellos puedan identificar qué es lo que quieren ser, qué quieren hacer.
I el Consell d'Eivissa reconeix mancances importants d'informació en la nova contracta d'autobusos.
En aquestes tres primeres setmanes de funcionament del servei, l'empresa ha incomplert el pla d'informació que estava previst per contracte. Per això, la institució insular estudia sancions. Mariano Juan és el conseller de Mobilitat d'Eivissa.
Reconeixem que l'empresa concessionària, l'empresa Alsa, no ha informat tot el que tenia que informar, de la intensitat que tenia que informar i de la qualitat que tenia que informar. Per tant, aquí nosaltres analitzarem totes aquestes mancances que hi ha hagut amb el pla d'informació en el que es va comprometre Alsa i que nosaltres considerem que no ha complert. I després, doncs, el funcionament del propi pla, ja la implementació del propi servei ja està demostrant o està assenyalant doncs, certes mancances.
El Consell assegura que s'estan recollint les propostes dels usuaris i que ja s'han implementat millores en les línies més sol·licitades.
Mariano Rajoy nega saber res de cap trama per destruir proves sobre la comptabilitat en negre del Partit Popular. L'expresident espanyol ha declarat avui com a testimoni davant l'Audiència Nacional en el judici del cas Kitchen, que investiga si el Ministeri de l'Interior, quan ell era president, va crear amb fons públics una operació per robar documentació compromesa per al PP, a qui havia estat tresorer de la formació Luis Bárcenas.
Rajoy s'ha limitat a contestar monosíl·labs i evasives a les preguntes de l'acusació, com aquesta de si ell era el famós M. Rajoy, anotat als papers de Bárcenas.
Anotaciones como Raj, M. Rajoy, el asturiano o el Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B?
Absolutamente falso.
En tot cas, Rajoy s'ha desvinculat totalment d'aquesta suposada trama política en una de les declaracions més esperades del judici. També la de l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, qui ha declarat com a testimoni després que s'arxivés provisionalment la seva presumpta relació amb la trama. Qüestionada sobre si sabia si Bárcenas guardava informació compromesa, ella té clar que no.
Yo he podido hablar con mi marido, desde luego, de que esta persona que usted ha citado, el tesorero del Partido Popular, quisiera hacer creer que tenía documentación comprometedora. Y he podido hablar con mi marido de que yo tenía la absoluta seguridad que no tenía ningún tipo de documentación comprometedora. Uh-huh. Las dos cosas. Para el Partido Popular ni para mí.
El vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del Partit Popular, Elías Bendodo, ha defensat Rajoy i ha assegurat que el temps i la justícia li donaran raó. Bendodo també ha restat importància als fets i ha recordat que es tracta d'un cas que va ocórrer fa anys.
El tiempo y la justicia van a dar la razón al presidente Rajoy, sin ninguna duda. Esto es un caso que pasó hace muchísimos años, pero lo que sí tenemos de mucha actualidad es que el sanchismo está sentado en el banquillo en estos momentos.
El PSOE ha carregat en duresa contra l'expresident. El diputat socialista Patxi López ha criticat l'estructura corrupta del Partit Popular.
El Partido Popular era toda una estructura para la corrupción y encima de utilización del propio Estado para intentar tapar esa corrupción. Es lo más perverso en democracia que pueda haber.
I s'investiga com a un crim masclista l'assassinat d'una dona al municipi de Seseña, a Toledo, presumptament a mans de la seva exparella, que s'hauria suïcidat. La dona ha estat trobada en un domicili amb ferides d'arma blanca i ha aparegut al costat d'un altre home penjat a la localitat de Seseña. I continua el judici contra la trama de les mascaretes que seu al banc dels acusats Koldo García, Víctor de Aldama... I l'exministre José Luis Ábalos, avui ha estat el torn de les proves pericials. Han declarat les encarregades de l'auditoria que va fer el Ministeri de Transport sobre la compra de les mascaretes. Les funcionàries han explicat que només 13 minuts es va duplicar per ordre de la trama el nombre d'unitats que es va adquirir, passant de 4 a 8 milions. Han assegurat que va ser una imposició de l'empresa Soluciones de Gestión que va exigir subministrar 8 milions de mascaretes o res. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a la Marina nord-americana obrir foc contra qualsevol embarcació que col·loqui mines navals a l'estret d'Hormuz en plena escalada de tensió amb l'Iran. Trump ha assegurat que els vaixells especialitzats ja treballen per retirar les mines d'aquesta via marítima estratègica i ha demanat intensificar les operacions de desminatge. L'anunci arriba tot i l'alto el foc temporal entre els Estats Units i l'Iran, mentre continuen les tensions pel control d'aquesta ruta clau per al transport mundial de petroli.
I enmig d'aquest context, Xipre es prepara per parlar sobre la inestabilitat internacional i Ucraïna durant la cimera europea. Ja hi ha arribat a Xipre Pedro Sánchez.
Els 27 països debatran el préstec aprovat per a Ucraïna i el 20è paquet de sancions contra Rússia. Aquest darrer ha rebut llum verda després de la sortida de Víctor Orbán del poder, que havia mantingut bloquejades les ajudes.
9 minuts per arribar a les 8. Sortim a l'exterior, anam cap a Sant Jordi. Anem a veure com se celebra aquest dia de Sant Jordi, que està a punt de tancar-se, un Sant Jordi d'èxit a Palma que pràcticament iguala les bones vendes que es van fer l'any passat. Un dia en el que el bon temps ha acompanyat també i on encara a hores d'ara la gent segueix comprant llibres, trescant pel centre de Palma hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Quin és l'ambient en aquests moments?
Bon vespre. Pues, doncs bona jornada a Palma pel dia del llibre, on les paradetes segueixen ara mateix venent amb bastanta afluència aquí a la plaça Major. Miquel Ferrer, president del gremi de llibreters, ha confirmat que la celebració més important del llibre ha mantingut les grans expectatives de l'any passat.
Esperant pujar un poc respecte a l'any passat. Sí que l'any passat ja va ser un dels millors Sant Jordis dels darrers anys i va ser quasi gairebé de rècord i esperam com a mínim igualar-ho o superar-ho un poquet si la gent compra. Però bé, per ara tothom està comprant bastant i s'està acostant en el centre de ciutat a gaudir de la festa.
I una de les novetats d'enguany ha sigut la incorporació de diferents floristeries arreu de ciutat d'aquest centre, concentrades principalment a la plaça Major. Han explicat la bona rebuda per tal de donar resposta a les altes demandes de flors en aquest dia especial.
I la veritat que ens feia molta il·lusió, perquè és la primera vegada que les floristeries podem anar amb els llibreters, i la veritat que és superbé. Fa molt bon temps, avui de matí escoles, molta gent, ara està, bueno, una passada.
En l'apartat de llibres més venuts en llengua catalana es troba Prometeu de mil maneres, de l'últim premiat Sant Jordi, el palmassà Carles Rabassa, o Hamnet, de l'escriptora Maggie O'Farrell. També altres llibres comprats per molts de lectors i lectores.
La veritat que és un dia molt especial. Jo feia, crec que és la primera vegada que venc a Mallorca perquè vaig estudiar a Barcelona i sempre ho vivia a Barcelona i m'ha encantat l'ambient que hi ha a Palma.
Bueno, he comprat un per regalar al meu al·lot, que és professor d'educació física, d'entrenament de la força, i per jo un altre de la història de Mallorca.
per informar-me una mica només.
I per acompanyar el dia hem anat a cercar una rosa que serà per tot tres, per el meu home, la meva filla i jo. I d'aquesta manera celebrant Sant Jordi.
La pròxima cita del llibre on tornarà a sortir les predates a ciutat serà la primera setmana de juny a la Fira del Llibre de Palma.
Gràcies, Lluís. Això a Palma i a Ciutadella. A Ciutadella es viu aquest dia amb la Fira del Llibre de Sant Jordi, que està a punt de tancar també, però avui, però demà repetirà. Allà hi ha Blai Barber. Blai, bon vespre. Què hi poden trobar?
Bon vespre i d'enguany en aquesta Fira de Sant Jordi de Ciutadella. Hi ha molta gent encara en aquesta hora remenant i triant llibres. I és que hi ha una desena de paradetes, a més ara en aquests moments una àgora literària amb dones lectores, com per exemple Maite Salort, escriptora, però també Julieta Oriola, que és pintora, Pili Carreras, presidenta de Joventuts Musicals, i estan intervenint ara davant del públic assistent. Escoltem ara a Roser Seguí, que és de la llibreria Pau, i a Martina Mir, autora d'una recuperació d'una rondalla que ha escrit en benefici de l'Associació Esclerosi Múltiple.
L'any passat crec que també vam fer 3 dies i de més coses per aigua. I enguany tenim un bon saldo i no plou.
Tenim molt de puesto per posar el llibre al mar de bé.
La gent està molt conscienciada que et Sant Jordi i ha de comprar llibres.
He recuperat una rondà que em va contar una Juanita, una senyora molt major. L'he escrita, l'he dibuixada, l'he pintada en pintura de llenya i l'he donat a tota l'Associació d'Esclerosi Múltiple de Menorca perquè té un fill que té esclerosi i, bueno, crec que tota la investigació se'l podem posar una miqueta un granet d'arena.
Una fira a la plaça del Bord de Ciutadella que hi serà fins dissabte, dia 25, i demà cap vespre també hi haurà activitats per als infants, a part d'una conferència d'una editorial independent, i diumenge s'acabaran les activitats davant l'Ajuntament el cap vespre a les 5:30 amb l'actuació dels castellers gavirots de la Universitat de les Balears, que també segurament omplirà d'ambient i de festa l'Ajuntament de Ciutadella.
Bueno, he comprat un per regalar al meu al·lot, que és professor d'educació física, d'entrenament de la força, i per jo un altre de la història de Mallorca, per informar-me una mica només.
Gràcies, Blai Barber, en directe des de Ciutadella. I el dia del llibre i de la rosa, la diada de Sant Jordi, ha omplit de paradetes tot el dia al centre de Vila i de Sant Francesc. El llibre de paper continua gaudint d'una salut de ferro i és el protagonista a les prestatgeries d'aquells que els agrada llegir. Escoltam el llibreter Pablo Sanz i el periodista i escriptor Julio Herranz.
El llibre de... estoy vendiendo de local, básicamente porque es el lugar en el que me encuentro, pero bueno, supongo que muchos autores muy esperados por San Jordi, entonces todos los motivos invitan a pensar que va a ser un San Jordi muy bueno.
El libro de papel no perderá nunca porque es más sexy que esa historia del online, que yo no me acostumbro ni nada.
Així s'ha viscut el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, però tenim més qüestions. L'escriptor mexicà Gonzalo Celorio ha rebut el Premi de Literatura en Llengua Castellana Miguel de Cervantes 2025 en un acte celebrat al Perinfe de la Universitat d'Alcalá, a Alcalá de Henares, a Madrid.
El guardó reconeix més de 5 dècades de trajectòria literària d'un autor que, segons el jurat, ha contribuït de manera decisiva a l'enriquiment de la llengua i la cultura hispànica amb una obra marcada per l'elegància estilística i la reflexió sobre la identitat, la memòria i la condició humana. Celorio, nascut a Ciutat de Mèxic l'any 1948, és narrador, assagista i acadèmic. Al llarg de la seva carrera ha desenvolupat una intensa tasca docent i cultural a la Universitat Autònoma de Mèxic i ha ocupat diversos càrrecs en institucions culturals. El Premi Cervantes, dotat amb 125.000 euros, és el reconeixement més prestigiós de les lletres en castellà i s'atorga anualment a un autor o autora per la seva contribució al conjunt de la literatura hispànica.
Por eso, cuando alguien me pregunta que cuál es la palabra que más me gusta de la lengua española, le respondo que la palabra que más me gusta de la lengua de Cervantes es la palabra, palabra.
I ara una notícia més, una notícia trista. I és que el director general de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, Ignasi Camós, ha mort als 56 anys a causa d'un càncer.
Doctor Andret, abans de passar a ocupar el càrrec al capdavant de l'ICA, en 2023 era professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Girona i funcionari de l'Administració General de l'Estat. El tanatori serà demà divendres 24 d'abril a les 10 a Madrid i el dia posterior, dia 25, es realitzarà el funeral laic.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els titulars d'aquest dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, en què el govern d'Espanya s'ha compromès a aprovar la reforma legal perquè els docents condemnats per assetjament no puguin exercir la professió.
En una visita a Palma, la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat que s'ampliarà la llei de protecció de la infància per evitar casos com el del mestre Miquel Roldán, condemnat per aquest motiu el 2021, però no inhabilitat, i aquesta setmana s'ha incorporat al Col·legi Públic de Son Pisà de Palma. Avui, 6 de cada 10 alumnes no han acudit a les aules en senyal de protesta.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
Així ho ha avançat la ministra d'Infància després d'una reunió amb la presidenta del govern, Marga Proens.
Reunió amb els presidents dels Consells Insulars en què han reclamat la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedents de les Canàries.
Rego reconeix que no té sentit que les Balears continuïn rebent menors migrants d'altres comunitats. Tot això després que la presidenta Marga Proens li hagi traslladat que les Balears acullen 700 menors migrants en un context marcat per la pressió migratòria els darrers anys.
I Marga Proens presenta a aquesta hora oficialment la seva candidatura, Maria Eugènia Quegles, per seguir al capdavant del PP Balear.
Proens afronta aquest acte en l'aval de quasi 4.700 afiliats, un 30% més de suport del que va tenir el 2021, quan per primera vegada va presentar-se per ser la líder dels populars a les Illes en substitució de Biel Company. En aquest moment, Marga Proens dona les gràcies a les bases del partit.
Crec en les persones que fan una coca per anar a un mítin. I crec en les persones que van en sobrar. I crec en les persones que van porta a porta i donen la cara i demanen el vot. I crec amb aquest partit des de la base.
José Antonio Puebla ha estat nomenat nou cap superior de la Policia Nacional de les Balears.
El comissari succeeix en el càrrec a José Luis Santa Fe, que va ser designat el març nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional, el DAO, el màxim càrrec d'un uniformat en el cos. Això arran del cessament de José Ángel González, acusat d'agressió sexual per una companya del cos. Puebla era des de l'estiu passat secretari general de la Divisió de Personal del Ministeri de l'Interior.
I la DGT posa en marxa un nou telèfon, el 018 d'atenció a les víctimes d'accidents de trànsit.
Aquest telèfon és gratuït i ho ha presentat avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que dona resposta a una demanda històrica de les associacions de víctimes. Té cobertura nacional i vol ajudar tots els afectats per un sinistre viari.
Nace com un recurso esencial para la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de una atención inmediata, accesible y confidencial a personas que han sufrido algún tipo de siniestro, sus familiares o personas cercanas.
I qui vulgui comprar un llibre el dia de Sant Jordi, encara li queda just una hora per poder fer-ho. Les paradetes tant a Palma, també a Ciutadella, romanen obertes fins a les 9 del vespre. I si no canvia, tot en una hora, aquesta edició de Sant Jordi 2026 tancarà en les mateixes vendes que l'any passat, fins i tot una petita repuntada.
La jornada, que ha estat novament acompanyada pel bon temps, ha estat més concorreguda l'hora baixa que el matí, segons expliquen alguns llibreters del centre de Palma.
Per nosaltres, que ja l'hem acabat, ja no me'n queden més, un funeral inconveniente d'en Eduardo.